Camalfeta, Empedrao.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, així un dia més, dos horetes que ens esperen per davant carregadetes de coses interessants que ben segur els interessen. Molt bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Maria, tinc diverses notícies que, uh-huh. que explicar. En concret, esta que ens, bueno, almenys ens preocupa, i és que 8 tripulants d'un petroler estan fondejats davant del port de Castelló i han donat positiu en el Covid-19. Uh-huh. Uh-huh. Beverly Hills s'encontra en quarantena i les autoritats sanitàries barallen la possibilitat de baixar-los a terra o deixar-los confinats a bordo. Clar, no se sap si els deixaran confinats o els baixaran. Els 8 tripulants del petrolero, el petrolero se diu Islas Marshall, el petrolero en bandera de Isla Marshall, que es diu uh-huh. Beverly Hills, fondejan aigües del port de Castelló, com hi hem dit. Els protocols ens donen dues opcions, però de moment se troba en una quarantena dins del barco. I què ens diuen? Pues que aquests 8 tripulants han donat positiu en les proves de coronavirus i les proves confirmen que els 8 positius s'encontren asimptomàtics, mentre que el rest de la tripulació ha donat negatiu. Per a poder abandonar la zona al barco, tenen que recibir un certificat del port de Castelló que els autoritzi a fer-lo. Però la situació en què s'encontra part de la tripulació contagiada, de moment això no ho fa possible, uh-huh. ja que la totalitat del buque se té que encontrar en quarantena sanitària. La problemàtica que se presentarà és quins protocols deben aplicar en aquesta situació. Per què? Pues perquè si estos... què fem? Castelló informa les competències de la sanitat exterior i que se troben aquests tripulants confinats dins del barco. Este barco té unes bones instal·lacions i en camarots individuals, cosa que fa que no contagien al resto. Però, sin embargo, n'hi ha opinions a favor i en contra. És a dir, al tractar-se d'un buque com pavelló de les Islas Marshall, l'espai interior del buque és estranger, per lo que tal volta cabria determinar de qui són aquestes competències, si és del país d'origen o si és del país en el que s'encontren, en este cas s'encontra el puesto, o ja que el barco s'encontra en aigües nacionals, és a dir, en este cas de qui és competència. Què fem després? En aquest cas també, si aquestes 8 persones estan confinades, i la tarea que fan aquestes 8 persones, ni podrà pujar gent a fer aquestes tarees i tampoc se podrà fer les tarees que se fan, ni siquiera posar el buc en marxa si n'hi ha 8 persones de menys. És la situació, i per una altra part ens hem de preguntar quant de temps hauria estar este buque en situació de quarantena fondejat davant del front del port de Castelló, i de quins mitjos disposa per auxiliar els tripulants, tant als contagiats com als seus companys, inclús si el barco pot això, donar pas a aquesta tripulació que necessitaria. I si desembarquen els malalts i poden continuar i els altres poden continuar una ruta de navegació, estos tripulants que desembarquen poden ser un nou focus que se'ns queda així a Castelló. Bueno, aquestes coses són situacions que en una pandèmia mundial pues no s'havien vist fins ara. Ara que ocorris?
No ho sabem. La veritat és que això que m'estàs comentant me recorda a un creuer que uh-huh. es va quedar barat a la platja, crec que va ser al País de Chapó, no? Uh-huh. I van estar confinats durant molt de temps al Baixeu,
claro.
o els turistes que es van quedar confinats a l'hotel de Tenerife, no? Sí que és veritat que el tratar-se no és el mateix un creuer, que tu tens totes les comoditats per quedar-te confinat, a lo millor, que un petroler. Estem barallant també que són persones el que estan ahí dins i que a lo millor si les persones que baixen i els altres continuen el seu camí, elles més avall, per exemple, poden tornar a tindre símptomes i tornar a anar... O sea, tornen a estar infectats gent de la tripulació. Mm. És un poc difícil.
En este cas, el petroler ve de Rotterdam. Tenim que dir que, bueno, que la bandera és d'Islas Marshall, del Pacífic. I clar, en este sentit, ha passat per Rotterdam, allí va desembarcar, és per seguir un poc el que van fer estos tripulants uh-huh. per anar ben on van tindre
acotant, també,
el foco. També tenim que pensar que, clar, tu quan veus lo que tu em dies antes, un barco de recreo que se queda, tu dius que s'ha quedat en Xina i ho està en lluny, però quan dius no, és que el tenim així en el port de Castelló uh-huh. i ens està corrent això, diem, és que tots estem exposats en esta pandèmia.
Uh-huh. A lo millor seria bo també, a lo millor, que es quedarà barat durant un temps al port de Castelló, no?
Sí, però en realitat tu no tens uns protocols per aplicar en aquest cas en concret.
Cas, clar.
És dir, el problema és que els protocols tenen que anar així conforme mos veiem en les situacions uh-huh. i mentrestant, el que hi ha és un virus que va corrent.
Sí.
És dir, n'hi ha una pandèmia, és dir, una pandèmia que se pot estendre. I clar, si este petroler té una sèrie de personal que és el que fa funcionar el barco, ni en hui confinades, no se podrà posar a funcionar el barco si no puja més tripulació. I com puges tu una tripulació en risc de contagiar-se?
Ja, sí.
Vaja, i n'hi ha...
Que a lo millor ningú voldria tampoc pujar, no?, per el risc de veure's infectat.
No se n'anem de Castelló perquè hem de parlar de... Igual que vam ser... i vam donar la notícia d'estos professors de la UGI, no?, que van tindre ixa... i ser preexamen als alumnes de l'últim any de carrera de periodisme i els vam criticar, i jo crec que en molta raó de la seva reacció. Avui volem donar l'enhorabona a la UGI perquè ha pres esta decisió, uh-huh, no? Uh-huh.
Sí, és que la Universitat Jaume I ha decidit apartar del tribunal que avalua els treballs de final de grau de periodisme als professors que van protagonitzar el famós vídeo en el qual s'observa com falten al respecte als seus alumnes anomenant-los inútils, bedells i torito. Encara que és habitual que es produïsquen canvis en les diferents convocatòries dels tribunals, l'excepcionalitat de la situació ha portat a la vicedecana del grau a confirmar a un alumne que en la pròxima convocatòria el tribunal avaluador serà completament diferent al de la primera. La decisió ha arribat després de la queixa col·lectiva d'alguns estudiants que asseguraven estar atemorits i sol·licitaven ser avaluats mitjançant un procés just, respectuós i transparent. De fet, un dels alumnes va expressar en el matí d'aquest dimecres els seus dubtes a través d'un correu a diferents responsables de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, així com a la pròpia rectora de la Universitat Castellonenca. O sigui, si tu veus que t'estan avaluant, que pot ser un dels teus treballs el que estàs veient, que estan parlant mal d'ell, és normal que tu tingues dubtes de si ara l'avaluació va ser correcta o no ho va uh-huh. ser, no? Uh-huh. Quin treball de tots tenien en les mans quan estàvem parlant, no?
Bueno, en este cas, lo que se deixava veure i vam posar perquè els oients ho valoraren era que tenia un despreci generalitzat per tots els treballs que anaven a presentar-se. No pense que ningú se té que sentir al·ludit personalment, sinó que el despreci era generalitzat. No vam parlar d'un alumne en concret, com que era una persona o un jove que no estava a l'altura. No, vam parlar de tot en general, que és el que al final molesta, no? vaig a donar també una notícia que pareix que no tinguem que viure-la, i és que un xic ha sigut detengut en Sant Vicent del Raspeig, en la comarca de l'Alacantí, Alacant, per difondre propaganda yihadista en diferents plataformes d'internet en el marc d'una investigació conjunta de l'FBI i del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil. En les seues publicacions mostrava la seua completa afinitat amb els postulats més violents del grup terrorista Daesh. Amb l'edició i difusió de múltiples continguts audiovisuals de contingut terrorista. Cal dir que l'arrestat havia arribat a gestionar personalment diversos fòrums i repositoris multimèdia vinculats a l'entramat oficial audiovisuals de contingut terrorista. L'arrestat havia arribat a gestionar una plataforma fins i tot que podien anar penjant inclús vídeos. Mesos d'investigació per la dificultat de demostrar la implicació, perquè cuidao, estem parlant del Daesh, no estem parlant d'una tonteria, estem parlant del Daesh, de gent que mata. El seu salt com a col·laborador actiu del terrorisme jihadista es va produir en el 2019. Havien passat desapercebut en el seu entorn perquè passava pràcticament tot el dia connectada a l'ordinador des de casa. En la seva labor propagandística ha utilitzat plataformes de videojocs online que li han permès connectar amb més joves i fins i tot alguns d'ells menors d'edat. L'activitat del detingut a través de plataformes d'internet es corresponia plenament a l'estratègia propagandística del Daesh, i amb aquesta operació s'ha neutralitzat un important i actiu focus d'expansió i difusió de l'ideari jihadista, que a més comptava amb multitud de connexions internacionals. És com te comentava antes, és a dir, el petroler el tenim en Castelló, però cuidao, una cèdula jihadista la teníem així en
Sant Vicent del Raspeig.
Nosaltres hem posat en contacte amb un regidor d'allí, d'aquesta població, que en un ratet, en una estoneta, quan ell puga, per les diverses reunions que tenia, imagina't, trobassin tot això i veure que la tens ahir i que podia haver un atemptat. I, claro, estem parlant d'un atemptat on mor gent, moren veïns. Ens parlarà de com era esta família, perquè sí que és cert que era una família que estava molt ben integrada. I cuidado en esta joventut que és tan vulnerable, en estos xiquets que quan tenen 13, 14, 15 anys són tan fàcils de deixar-los arrastrar a aquesta situació, i que aquestes cèl·lules terroristes s'aprofiten d'estos xiquets que són tan vulnerables en aquesta edat.
La veritat és que sempre que parlem dels jihadistes, no, del Daesh, mos pareix com tan llunyan, però no, és que estan en qualsevol lloc. A mi em va cridar molt l'atenció quan els que van fer l'atemptat a la Rambla, no, de Barcelona, estaven així propet, o sigui, estaven repartits entre Lleida, Tarragona, i també així a Vinaròs va acabar venint un d'ells, no, un dels que van realitzar els atemptats. Hi ha que tindre cuidao, i tota la funció i tot el treball que fa totes les coses de seguretat al nostre voltant, i que no mos enterem.
En este cas, el problema és quan estan fent una màquina de matar, perquè al final aquestes criatures són dignes de llàstima, però estan fent una màquina de matar al teu costat, i és ben possible que tu la tinguis dins de casa, que penses que estàs jugant a un videojoc, i el que estan fent és aleccionant-la per a, bueno, per a fer un... pues, per a fer terrorisme. També deies que s'està plantejant l'obligatorietat d'usar mascareta, no?
Sí, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha obert la porta a l'ús obligatori de la màscara a la Comunitat Valenciana. Nosaltres estem estudiant ampliar l'ús de la màscara, perquè ja és obligatori a molts espais determinats, però ara la qüestió és la idea d'ampliar obligatorietat de la màscara en altres àmbits, ha assenyalat Puig, que insisteix que totes les actuacions tenen conseqüències, i ells apel·len a la salut dels ciutadans. En qualsevol cas, ha recordat que el seu ús ja és obligatori en espais com el transport públic o allí on no es pot respectar la distància de seguretat mínima. O sigui, és que estem parlant com si fora nou, que fora obligatori, però és que tu quan vas pel carrer la teua obligació ja és portar la mascareta.
Jo en el meu entorn, on vaig habitualment i me desplace per diverses poblacions de la província de Castelló, jo veig que tot el món porta la mascareta. És a dir, és molt raro, i de fet, si algo si te llama l'atenció és algú que no ho porta. És a dir, si estem portant la mascareta el 99% de la població, no sé on diuen aquesta obligatorietat. A lo millor és quan la gent és de festa i ja són, és nit entrar, entonces pues no sé, concentrem en aïllem situacions, no? Perquè la de normal tot el món en portem, no? O només ho veig jo.
Sí, a lo millor hi ha gent que no la porta tant, no? Però sí que tornar a cridar a la prudència, perquè s'ha difós un vídeo de la Marina de València d'aquest cap de setmana que és escandalós. O sigui,
però sempre anem a lo mateix, Maria.
Una altra volta en el mateix lloc, que si tu veus que durant tot el cap de setmana hi es concentra gent, el que tens que fer és ficar més mitjos de seguretat i evitar que es formen aquestes aglomeracions en aquests locals nocturns de la Marina de València, perquè aquests actes ho pagarem tots, no ho pagaran ells, ho pagarem tots.
Però són com són coses aïllades que a lo millor sí que se podria que anar a aïssos, a aquesta situació, anar a pues, bueno, subsanar aquestes situacions i dir-los que això no és així. Són 12 i quart, 12 i 16 minutets, en una estoneta el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal. Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
Senten esta música que bueno, que a mi m'agrada tant i que suposa que estan disfrutant tots. Anem a parlar de lo que tots volem disfrutar i és d'aquesta reconstrucció en la qual està present la diputada nacional per Unidas Podemos, Marisa Saavedra, i ella ens parlarà de com va aquesta taula de reconstrucció. Marisa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Alegria de trobar-vos i físicament així i tot.
Tornem a retrobar-nos i ara ens contaràs com va aquesta taula de reconstrucció. Si ja podem anunciar, si ja tenim logros en aquesta reconstrucció, si ja n'hi ha coses que ja s'han abordat i que s'estan tirant endavant.
Sí, pues bueno, te comente, queda l'últim pas, que és esta setmana que ve, en el pleno s'ha de convalidar, se votaran el dictamen, les conclusions, anem a dir. Però, bueno, ja fa dues setmanes es va tancar el treball, la comissió de reconstrucció tenia quatre grups de treball. Jo estava en el que es deia polítiques socials i organització de los cuidados. I, bueno, pues ha sigut un treball molt interessant en el sentit que primer pues, vam acordar entre tots els grups polítics compareixences d'experts, d'entitats, d'organitzacions, de la societat civil, que són realment, que coneixien aquest àmbit en concret, en la resta dels grups de treball igual, han hagut compareixences, després han tret unes conclusions d'allí i, bueno, pues, uns suggeriments que hem intentat pactar en la mesura de lo possible entre els diferents partits. Ahir han hagut certs consensos que se visibilitzaven, que ara podem comentar. Han hagut qüestions que, com no pot ser d'altra manera, discrepem els partits de com afrontar-lo. I, bueno, una cosa a recalcar és que, com que Vox se va autodescartar d'este treball,
se va excloure,
no ha participat, realment tots els partits constataven que havia hagut un ambient en el que se podia dialogar sense insults, que se podia debatre, en la diferència, però...
En este pla de reconstrucció, en esta reconstrucció, que és el que tots volem, en definitiva, en aquestes dos taules que vostè ha estat, que ha sigut tant en polítiques socials com en organització...
No, és una, la de cuidados i política social. Jo estava en un grup de treball, que era este.
En un grup de treball, i en polítiques socials també estava en un grup de treball.
Sí, és que, bueno, n'hi havia un grup, expliquem molt breument, perquè la gent... Sí, dins la comissió, que és l'àmplia de reconstrucció, n'hi havia quatre grups de treball. Un que era de la Unió Europea, d'Economia, Sanitat i l'últim comenta en el que estava jo, que és polítiques socials i organització de los cuidados.
Això és el que volia que tinguérem clares. Les polítiques socials les entenem, imagine vostè les explicacis moltes vegades, però l'organització de los cuidados, això que és el que tocava? Perquè d'alguna manera sapien tot el que se treballa, no?
Claro.
Que li donem un nom genèric i
claro.
La...
Sí. Pensem que lo de los cuidados que s'anomena d'esta manera té que veure en lo que es diu, i bé, des de l'economia feminista se veia molt fa molts anys, el tema de la sostenibilitat de la vida. N'hi ha moltes tasques en la societat, i això ho comentem tots, que s'han posat en evidència ara en el confinament, i en aquesta situació, tasques essencials que tenen que veure en la cura de la vida, el cuidado de la vida. I això té que veure pues, des de les empleades de l'hogar a tots els cuidados, podem incloure tot el tema de l'assistència personal, de la dependència, de l'atenció a les persones. I ahí s'ha tot el tema de l'atenció a les persones majors, a les persones amb discapacitat, el suport a les persones, i bueno, pues les polítiques fins i tot d'educació infantil, no? Els menors també, tot aquest tema de cuidado, lo que se diu la sostenibilitat de la vida, que moltes vegades són coses que se donen per suposat,
claro.
Que això ho fa algú aquí, les dones, no? Són coses que se donen, o molta gent pensa, o socialment se pensen que se fan de manera automàtica, se fan en el hogar, en la casa, les dones, o treballadores de la llar que no existissin, que no estan contemplades, que no estan en el règim general de la...
I quina gran llavor social n'hi ha en aquest àmbit, perquè és que això...
Són imprescindibles, aquestes tasques.
És que ahí se sosté la vida. És dir, entonces, clar, quan parlem d'una taula de treball i ho desmenucem, se n'anem a l'organització dels cuidados. L'organització dels cuidados és és que si no tenim cuidados, si no en basem... Per això era important que la gent sàpiga que això s'està treballant, amb molta intensitat, no?
Clar, pensem que moltes vegades quan se parla del món del treball, de l'ocupació, se pensa en la indústria, se pensa en l'ocupació remunerada, que en molts casos esta de la que parlàvem no és remunerada, i se parla del mercat de treball. Però pensem que tots aquests treballs que, ja dic, des de la economia feminista se fa molts anys que s'està reivindicant que se contemple, que se visibilitze, que se dignifique, que se remunere en molts casos, clar, i que se regularitze, se regule, perquè resulta que són imprescindibles per a la vida, però no existeixen i se deixa que s'apanyen les dones en la doble o triple jornada.
I què hem aconseguit tractant, abordant aquest tema?
Sí. En general, jo diria que com a consensos que s'han visibilitzat i en totes les compareixences, que han sigut molt plurals i variades, com són els partits, que han estat ahir diríem, s'insistia molt per part de totes les entitats i experts en la qüestió de que era molt important impulsar les polítiques socials i incloure ahí tot això, eh? Impulsar tot el tema de la dependència, de l'atenció a la dependència, perquè ahí no només parlen de persones majors, parlen de persones amb discapacitat, de menors quan són dependents de les persones, de tot el tema de la conciliació laboral i familiar, perquè si això no se contempla i se regula bé per llei, pues queda tot en que un s'apanyi com pot en els abuelos o fent triples jornades les dones, etc. No? I tot el tema de les polítiques socials, se sentim molt ample, serveis socials, que tot això se té que potenciar.
Que una lliçó... Claro, que... passar a deixar de ser que cada un s'apanyi com puga, no, té que estar regulat.
Clar, perquè és una responsabilitat, quan parlem de corresponsabilitat, no només parlem al si de la família, no? De la parella o de la família, parlem de corresponsabilitat social. Tota la societat se té que fer càrrec de què fer en les nostres persones majors, de les persones amb discapacitat. No se trata de que s'apanya aquí cada un com puga, les mares normalment com poden. El tema de la dependència, que saben que és una llei del 2007, que va eixir i tenia una expectativa molt important perquè enfortia molt ese quart pilar que es diu del benestar social, el atendre a la dependència. En altres països estan molt més avançats. Així ha sigut una llei que va eixir quan començaven totes les retallades de la crisi del 2008, el PP va dir que això no era sostenible, la va boicotejar en moltes autonomies, així també. I bueno, la qüestió és que tenim ahí una assignatura pendent, perquè una llei de dependència que podia haver sigut un avanç important en aquest país per equiparar-nos a la resta d'Europa, pues ens trobem en que realment bueno, va ser un avanç, n'hi ha certes ajudes socials, algunes famílies, en fills, en discapacitat, etc., però realment tenim molt que avançar. De manera que, bueno, aquests consensos d'avançar en polítiques públiques de suport a tot això, en tot el tema dels serveis socials, que de vegades és la germana pobra, i això se sap moltes vegades a nivell autonòmic, els ajuntaments necessiten molts recursos perquè resulta que estan atenent a una part molt vulnerable de la població, que en molts casos resulta que passa a ser molta gent de classe media, gent, anem a dir, entrecomillat, que mai havien acudit als serveis socials, però que en determinades qüestions, no parlem ja de la... Ha passat en la crisi anterior i ha passat ara en la situació de pandèmia, molta gent que se queda a l'aire, que se queda sin un sustento, sin una situació, necessiten aquest acompanyament. De manera que, bueno, parlem d'enfortiment, aquests consensos d'enfortiments de la sanitat pública, per descomptat, dels serveis públics en general, dels serveis socials, de la dependència, i en definitiva també n'hi havia una crida molt important per part de totes les entitats de la qüestió de l'ocupació, de l'empleo, perquè si no hi ha un empleo digne, si no s'acaba la precarietat, si la gent no té realment uns ingressos dignes en els que puga viure, pues tot això, ahí n'hi ha una pata coixa, en el sentit que tots sabem que en aquests anys de crisi ja venia abans de la crisi. En el nostre país tenim una feblesa en el mercat laboral de temporalitat i de precarietat. En aquests últims anys, en Espanya han arribat a un nivell que són campions d'Europa, per desgràcia per a nosaltres, en precarietat. El relator de la ONU, quan va vindre en febrer, que era el relator per a la pobresa, se va quedar escandalitzat de veure que en Espanya n'hi havia tan poquetes i febles polítiques públiques de suport a la població més vulnerable i unes situacions de pobresa i de precarietat que eren escandaloses. Tot això hem de superar-lo. No per... s'ha fet més evident en la pandèmia, però evidentment per a ser un país digne, la quarta economia europea, per a ser un país realment en un estat de dret, hem de superar tot això i tenir unes polítiques públiques realment dignes i que la població tingui una seguretat. Seguretat no és tindre... no sé, més policia, que també, no? els serveis de les forces de seguretat, pues sí, però també seguretat en un país avançat, significa que la gent tinga un treball digne, que puga viure del seu treball, que no se quede sense casa a la primera de canvi, perquè els fons buitres han quedat la seva caixa i han pujat el lloguer 4 vegades i no té per pagar i se'n va al carrer. I aquestes coses des d'Europa en rebut en Espanya tocs d'atenció perquè aquestes coses estan passant en el nostre país.
Veient la evolució que està tenint tot això, vostè pren la possessió de ser diputada nacional i ara ja en aquest moment té la... està, suposo que agraïda per estar en esta taula, on està de negociacions per a la reconstrucció, i a més està bé que tenim l'ingrés mínim vital, que ens totes polítiques que vostè parlava, si arribaven a on tenien que arribar i les posaria en marxa, les estan posant en marxa o està portant a terme, no?
Pues mira, nosaltres estem contents d'estar en el govern. Ha sigut una desgràcia per a tot el país el que ara passarà això, esta pandèmia, i nosaltres també pensem, bueno, vam entrar al govern a final de gener i pensem que, bueno, se va configurar el govern de coalició i el mes següent, els dos mesos, van començar a tindre que gestionar una pandèmia i una situació dramàtica per al país d'aquestes dimensions, de manera
banda,
que també no ha sigut una legislatura normal, no?
Però per una altra banda també argumenten que si no haveren sigut vostès els que haveren entrat en coalició, la gent més vulnerable haurà patit més, no?
Clar, nosaltres pensem això i molta gent del nostre voltant ho diu així, que gràcies que estem allí, perquè nosaltres des de l'Econ sí que hem fet tota la pressió i tota la insistència des de la nostra acció de govern, no només nosaltres, el PSOE també tenia esta, anem a dir, sensibilitat, però des de l'Econ nosaltres hem pressionat moltíssim per a que se prioritzara en l'atenció en esta situació de crisi a la població més vulnerable, a les majories socials. Tots recordem el que va passar, jo no vaig abundar molt, però que en la crisi de 2008 se va posar l'atenció en atendre la crisi financera, a rescatar bancs, a rescatar autopistes, sí, i la gent treballadora se va quedar en una situació dramàtica.
En este cas, el dirigent de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ho ha argumentat moltes voltes i ha dit que se va passar molt mal, que se va patir molt, i mira per a on la vida, el nostre senyor, cada un que diga el que siga, el que li parega, val? Cada un creu en el que li pareix, li posa davant el fet de poder gestionar una situació com esta, perquè al final així no només se patia econòmicament, sinó era una situació de problemes sanitaris. Hem vist que li ha costat moltes crítiques a Pablo Iglesias l'haver-se enrocat, segons dient els demés, moltes voltes, per a no donar la raó a qui ell pensava que no la tenia.
Sí.
I també fins i tot pensem que li ha costat molts problemes en, per exemple, en el País Basco i en Galícia, per no haver accedit a aquestes coalicions que sí que haveren donat el seu braç a doblar antes que ell, no?
Sí.
Perquè clar, els resultats que han tingut ara electorals ha sigut un poc passar-li la factura a aquell no volguera que se quedaren darrere, no, la gent que...
Clar, sí. La insistència jo crec que ha sigut molt evident, no? A pesar dels mitjans de comunicació que, bueno, pues de vegades intenten ningunejar-nos o en fi, no parlar malament de nosaltres, després comentaré alguna cosa al respecte, però bueno, nosaltres jo crec que ha quedat molt evident que han lluitat molt, i en particular els nostres ministres i en particular Pablo Iglesias, des de la seva responsabilitat, perquè la gestió d'esta crisi fora diferent. I jo crec que tota la població té bastant clar que nosaltres hem lluitat molt per el tema de l'ingrés mínim vital. Recordem que, bueno, només entrar al govern i abans d'esta pandèmia ja van pujar el salari mínim. Era un compromís de govern. Ahí n'hi havia un acord de govern que contemplava moltes millores a nivell laboral i de polítiques socials, però bueno, nosaltres en aquesta qüestió, el tema de l'ingrés mínim vital era una qüestió que volien ja, perquè recordem que estava l'acord de govern i se dia de que se tenia que negociar, se tenia que veure, se tenia que, però nosaltres hem insistit molt en l'urgència. Després s'haurà de modular, s'haurà d'anar regulant i com diríem, fins i tot harmonitzar més en les comunitats autònomes,
claro.
Però era una urgència el que molta gent tinguera en aquest moment un ingrés mínim. Hem lluitat molt per el tema de les ajudes autònoms. Tot el món sap que els autònoms, una part important dels autònoms, no li ha arribat a tot el món, han tingut ajudes econòmiques, unes prestacions i exenció de cotitzacions que no les han tingudes mai. El CERT s'ha fet una realment se valora des d'Europa la política d'ERTES que s'ha tingut per a que n'hi haguera una interrupció de l'activitat laboral i no se tancaren les empreses a saco, anem a dir, i la gent se quedarà del paro. Molta gent que està en ERTES s'estan incorporant, gent del meu voltant, familiars meus que conec, que bueno, pues algun germà meu ha estat en ERTE i diu, mira, anem a començar, ja s'està recuperant una mica, de manera que tota l'ajuda que hem tingut per aquest tema. Molta gent que està cobrant subsidis del paro d'atur, que no tenia dret, no tenia la cotització suficient, però bueno, la normativa que hem tret en la pandèmia hem aconseguit incloure-la perquè pogueren cobrar un subsidi, perquè clar, ha sigut una situació absolutament excepcional que impossibilitava fins i tot que la gent se poguera buscar la faena, una altra faena quan se quedava. S'ha fet una suspensió, pues, fins i tot del tema del desnonament, de que la gent la pogueren enviar del seu... de la seva casa quan estava sense en aquests mesos de pandèmia. El tema també de la moratòria de pagaments o el tema de la relació de subministres de la llum i aigua, s'ha fet un esforç molt important. Sempre se pot dir que se podia haver fet més. Molta gent, moltes forces polítiques diuen, home, és que se devia, és que s'ha quedat molta gent. Sí, hi ha gent que s'ha quedat fora d'aquesta cobertura, d'aquest escut social que li diem. Va, anem avançant. Esta setmana, ahir i després ahir van tindre pleno i se van convalidant algunes altres reals decrets que s'estan ixint cada setmana pues volem. Ara, en aquest moment, en el moment de la recuperació...
I per què li passa més factura a Pablo Iglesias? Per què li dona... Li té més desgast Pablo Iglesias, en aquest cas? Perquè, cuidao, Pedro Sánchez també, en aquestes eleccions, o sigui, el Partit Socialista també no ha eixit massa ben lliure, el que passa que no s'ha parlat massa, però sí que és veritat que a Pablo Iglesias el desgaste que li està... que li està, o sigui, la factura que li està passant en els votants, el fet de que la gent diga és que el que hagi guanyat ha sigut l'esquerra nacionalista i no l'esquerra espanyola.
Sí.
És cert que Pablo Iglesias està realment és l'escut, és el que està parant tot el...
Sí, i és el que està rebent...
El que estan disparant, no?
Sí, sí, molt bé, tu ho has dit molt bé. És el que s'està disparant. Pensem que eren unes eleccions autonòmiques en dues comunitats autònomes, no eren unes eleccions generals, eh? Aquí ho sabem
clar,
perquè ho dic perquè va passar...
Clar, però en el País Basc han passat de 11 a 6 i en Galícia de 14 a 0.
Sí, 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 no, els resultats, ho dic des del principi, no, són roïns, això no hi ha cap dubte, però jo dic, eren dos comunitats autònomes. Així al País Valencià també se van reduir molt, per exemple, en els vots a nivell autonòmic, i no va passar de la mateixa manera a nivell estatal. Podemos, tot el món ho sap, tenim un per una banda tenim una debilitat a nivell de territori. Nosaltres som un país, un partit molt jove, tenim 5 anys, 6 anys, anys, i no tenim l'arrelament que tenen partits que són bueno, centenaris, o que tenen molts anys de treball, molts anys al territori i que tenen un enfortiment d'arrelament territorial. Nosaltres encara som un partit jove en un procés que pensem que en els 6 anys que tenim de vida, de com a partit, hem hagut 10 convocatòries electorals. Ha sigut una barbaritat i realment no hem tingut ese temps, esos recursos, esa possibilitat d'enfortiment com a partit. No ho som. En molts casos, molta gent vota una marca, però no té el seu territori, el seu poble, el seu barri, no té ese referent que tenen altres partits que estan consolidats. Això ho he de dir així. I per altra banda, ho dic per també aquesta focalització en Pablo Iglesias, no? Però en general es passa en Podem. Jo vull parlar de les cloaques, perquè resulta que s'ha fet un treball sistemàtic des de que van néixer i des de que van treure uns resultats molt importants a nivell estatal, nacional, i va haver una expectativa de vot molt important, un treball molt concienzudo, vaig a dir, molt sistemàtic, tots coneixem, i és que això no és una cosa que diem nostra, subjectiva, sinó que això s'ha demostrat, les cloaques de l'Estat han hagut tastes d'espionatge, utilitzant recursos de l'Estat i policies que han anat a Venezuela a buscar proves falses i no sé què, ha hagut tota una trama mediàtica dedicada durant anys i anys a desprestigiar-nos, a parlar malament de nosaltres, a dir pufos i mentides que després s'han demostrat en els jutjats, les han arxivat perquè no tenien cap sentit, però tot això queda en la premsa, la gent no s'entera que després s'ha arxivat, s'entera de que nosaltres teòricament estem finançats per Iran, per Venezuela i no sé què. Ara mateix el cas, mirem últimament com s'estan empenyant els mitjans de parlar del cas Odina, quan era el robatori del mòbil d'una assistent en el Parlament Europeu,
de
tal. ¿Vale? Pues tot això, el que era un robatori d'un mòbil, que el senyor Villarejo està a la presó, que se va saber que el senyor Inda, que els mitjans van publicar qüestions que estaven en un telèfon privat que va estar circulant per ahí, tot això, que és una acció d'una màfia, trama d'espionatge i de publicació de mentires i de coses personals que estan en un mòbil que han robat, tot això ara ja estan reconvertint-lo en el cas Odina i estan volent que les víctimes siguem els protagonistes de la qüestió i ja han posat el nostre nom. De manera que, a veure, jo, per acabar en aquest punt, jo voldria dir, és al·lucinant que tinguem els vots que tinguem i que en les últimes eleccions, jo sempre ho dic, i els mítings ho dia, pareixen herois i heroïnes la gent que mos vota quan resulta que hi ha un treball sistemàtic d'anys en totes les tertúlies, en tots els mitjans, en la majoria dels mitjans de comunicació que sabem per qui estan finançats i que com sabem que hi ha moltes forces darrere que no volen, per exemple, que nosaltres estem darrere de impostos a les grans fortunes, per exemple, n'hi ha molta gent poderosa que no vol que estigui amb el govern i que volen trencar el govern de coalició. Jo aprofito per agrair-te a tu, Susana, perquè jo sé que aquí podem vindre i podem parlar del que vulguem.
Sí,
i tu mai ens has dit, mira, d'aquest tema no se pot parlar ni ens has censurat, però amb els mitjans això no passa.
També tenim que recordar que Lucía Muñoz en el ple de la Càmera Baixa va convidar a la bancada de la dreta a que convidara els multimilionaris, amics d'ells, per a contribuir en aquesta en aquesta
reconstrucció de...
es diu, n'hi ha una plataforma que a més la vam explicar molt bé nosaltres l'altre dia que vam parlar així de milionaris per la humanitat, però quan Lucía Muñoz li dia a la bancada de la dreta que a veure si convencia els seus companys milionaris per a també contribuir a que... perquè a més aquestes persones que no, bueno, són en aquest cas d'Estats Units, Alemanya, País Baix, Dinamarca i demés, sí que han fet una plataforma a on ells mateixa diuen que ells volen recaudar fondos per a fer-li front a este Covid, a esta pandèmia mundial que hi ha hagut. Entonces, com veia Lucía Muñoz, la diputada i ministra, dia que fer el favor de la banca de la dreta de convèncer-los. En este cas, en nosaltres han fet ecos i també els han convidat des d'ací, des de Ràdio Vila-real, som una ràdio molt menudeta, però sí, n'hi ha milionaris en Espanya, per favor, adelante, que nosaltres som benvinguts. I, a més, al final, els milionaris, de veritat, no saben què fer en els diners que tenen.
És que no només això, perquè bueno, aquí a mi me va quedar hasta una miqueta còmico, entre comillas, no? El que és còmicos dins de lo triste que és, que resulta que els propis milionaris, alguns d'ells que tenen consciència
sí,
o que es preocupa algo la humanitat, pues diguen, home, que es cobren impostos. Això és
que
molt dramàtic.
Favor, això... dien, que per favor, impostos seguits i a més sense cap problema.
Claro, això, jo recordo ara, no me ve el nom d'un milionari estadounidense que va dir en algun moment una sí, denúncia en aquest mateix sentit, no me ve ara, que va dir, home, és que la meva secretaria és que paga més impostos que jo. Un senyor ultramilionari. Sí, i el no... dia que calia una miqueta de justícia fiscal. Això ha sigut bandera des de nosaltres, des del nostre naixement, i de fet en l'acord de govern nosaltres ahir vam incloure un compromís d'avançar en justícia fiscal, perquè això recordem que això ho diu la Constitució espanyola i que en Espanya tenim una bretxa molt important en Europa en la qüestió recaudatòria. No per res, no perquè no paguen la gent treballadora, no perquè no paguen els autònoms i les xicotetes empreses. Resulta que les grans fortunes, les grans corporacions, les persones milionàries, les persones que més guanyen, apenes paguen impostos, perquè resulta que n'hi ha molts mecanismes d'elusió fiscal, que es diu, per a poder... No és per a evadir impostos per descomptat, s'han fet amnisties fiscals per als que no han volgut pagar, de les que ens han beneficiat grans fortunes i milionaris i, en fi, gent de la Casa Real, s'han fet amnisties fiscals, però a més hi ha un fum de mecanismes per a evasió, per a elusió d'impostos. Tot això en Europa se recauda molt més i les grans fortunes paguen molt més. Nosaltres volem, almenys, no estem demanant una revolució impositiva, estem demanant que almenys arribem a la mitjana europea de recaptació d'impostos.
Marisa Sabera.
Però sobretot insistís molt perquè la dreta sempre en aquest tema diu no, és que vostès volen fregir impostos a la gent. No, nosaltres volem que pague més qui més té, que és el que diu la Constitució, no que pague més qui ja està pagant.
Marisa Vera, diputada nacional, moltes gràcies per haver vingut a haver-nos aclarit tots aquests temes i espero que no tardi tant esta volta en tornar a vindre.
Per favor.
Moltes
i quan
gràcies.
Me digueu, jo encantada de vindre.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia a vosaltres, moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem! ¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Vila-real o en www.canen.es.
Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar.
Es el turno de hablar con el diputado nacional del Partido Socialista, Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Germán, hoy es un día especial, ¿no? En el Palacio Real de Madrid se está realizando el memorial por las víctimas del COVID-19, ¿no? Donde está representada pues gran parte de la opinión pública y política, ¿no? De nuestro país. ¿Qué nos comentaría de esta ceremonia que se está realizando hoy?
Pues sí, en efecto, hoy es creo que es un día muy especial, un día muy emotivo. Es un día para el recuerdo de todas las víctimas que esta pandemia del coronavirus ha provocado. Y es un día, como digo, para tener muy presente lo duro que ha sido, lo duro que está siendo. Y sobre todo, para el recuerdo de las víctimas, de sus familiares, de toda la gente que más ha sufrido por esta situación, también o como homenaje a toda la gente que ha dado su tiempo y también que ha dado su vida por todos los demás, y como aviso también, porque realmente la situación no ha terminado. Uh-huh. No ha terminado, y lo estamos viendo continuamente con pequeños rebrotes, y yo creo que tiene que ser también un llamamiento a la gente y a la conciencia colectiva de que debemos tener mucho cuidado porque esto no ha pasado todavía.
Sí, hay voces a lo mejor un poco críticas, ¿no?, respecto a este memorial que se está realizando hoy, porque cuando se hablaba del homenaje siempre se hacía referencia a la cifra de víctimas oficiales que pasaba el Estado, ¿no? Pero claro, sabemos y todas las voces dicen que han habido más víctimas a causa del COVID. ¿Son solo este memorial para las víctimas cifradas por el Estado o para todas?
Yo creo que es un funeral de Estado para todas las víctimas. Las cifras que recoge el Instituto Carlos III, que recoge el Estado a través de las comunidades autónomas, son las que se ciñen a unos parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud y que es la que están utilizando todos los países para recontar y para tener una serie de estadísticas. Uh-huh. Evidentemente, pues el memorial es para absolutamente todas las víctimas sin excepción.
Sí, usted antes ha hecho referencia a los rebrotes, ¿no? Poco a poco vamos conociendo, sí, en diferentes partes del territorio nacional que se están produciendo esos rebotes del COVID-19 y que poco a poco están yendo en aumento. Yo imagino que desde el Ejecutivo estarán preocupados, ¿no? Incluso, no sé si ya se está barajando volver a alguna de las fases anteriores en las que estábamos en la nueva normalidad.
Pues evidentemente la preocupación está ahí porque se está dando una cifra preocupante de rebrotes. Es cierto que en principio parecen estar siendo controlados, salvo según los expertos, según escuchaba ayer a expertos en la materia, no se está dando transmisión comunitaria todavía. Sí, tal vez en la comarca del Segrià y en algún sitio más, que ha pasado de rebrote a ser algo más serio, pero evidentemente la preocupación está ahí porque esto constata algo que sabíamos absolutamente todos, y es que el virus no se había ido en ningún momento, y de ahí toda la serie de medidas preventivas que se recomendaron. Sí. Ahora bien, evidentemente estamos todavía en situación de no tener que volver a confinamientos masivos si somos capaces de seguir prudentemente todas las recomendaciones, usar mascarilla, intentar mantener por supuesto, la distancia, el distanciamiento social, las distancias de seguridad, tener una higiene constante de manos y un largo etcétera de recomendaciones que ya no sabemos todos de memoria, pero parece que a algunas personas se les olvida rápidamente. Y es muy, muy importante que sepamos que si tenemos cuidado, podremos controlar esta situación sin tener que volver a confinamientos. Pero si somos descuidados, a lo mejor nos encontramos en la situación de que tenemos que dar un paso atrás, no un pequeño paso, un paso de gigante atrás y volver a una situación que es conocida por todos y que deberíamos evitar a toda costa.
Quizás nos relajamos demasiado con eso que decían, que cuando viniera el calor el virus iría desapareciendo, ¿no? A lo mejor se esperaba este segundo rebrote más hacia el noviembre y como que se ha relajado la sociedad.
Es que yo creo que en cuanto hemos visto que se calmaban las aguas, todos hemos querido entrar a darnos un baño, por así decirlo. Y es que fíjate que nos llevan tiempo advirtiendo de que en cuanto pasara la primera oleada del virus, y es primera oleada, no significa que tenga que haber obligatoriamente una segunda oleada, pero es porque era una oleada que teníamos, estábamos viviendo. El trabajo que se hizo durante el confinamiento estaba dirigido, recordemos aquella frase de aplanar la curva. Y eso es lo que hemos conseguido. Lo que conseguimos fue aplanar la curva. Tanto que parece que estamos otra vez en el suelo, pero no lo estábamos. Seguía estando ahí el virus. Si nos confiamos, si nos despistamos, el virus no ha desaparecido y solamente necesita iniciar una pequeña cadena de contagios que no sea detectada para volver otra vez a la situación actual. Por suerte, por lo que parece de momento, se están controlando los rebrotes, pero es que solamente hace falta que uno o dos pasen desapercibidos durante el suficiente tiempo como para que se nos vaya de las manos. Por eso es tan importante, de verdad, intentar mantener todas las medidas de seguridad, porque eso es lo que evita que pueda desbocarse la ratio de contagios otra vez.
Sí, respecto al rebrote que hay en el Segriano, y en gran parte de Cataluña, la verdad, porque ya se conoce también la del Hospitalet, ¿usted piensa que las medidas adoptadas por la Generalitat de Cataluña a lo mejor han sido demasiado duras? Esa recomendación del autoconfinamiento, ¿no? Porque ya sabemos que también una jueza dictaminó que no tenían competencia para confinar a la gente. A lo mejor hubiera sido más sencillo adoptar las medidas como su vecina Aragón, que había vuelto atrás en las fases, y menos dura para los comercios y para la economía, ¿no?
Pues en realidad no sabría decir, porque estamos viendo dos formas diferentes de afrontarlo. Y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo veremos cuáles serán más acertadas, pero esto pasa siempre, nos convertiríamos un poco todos en capitanes a posteriori, ¿no? Iremos viendo cuál era la solución acertada a medida que pasa el tiempo. Lo que sí es cierto es que al final esto lo que demuestra es que era verdad que la única manera para hacer todo lo que se tenía que hacer era el estado de alarma. No había otra manera, por más que se empeñase la oposición o el Partido Popular en decir que se podía utilizar leyes convencionales, las leyes de sanidad, es tan sencillo como que vivimos en un Estado de Derecho en el que impera la Constitución y los derechos constitucionales no, y los derechos principales, como son, por ejemplo, la libertad de movimiento, la libertad de reunión, no se pueden anular así como así por decreto porque me da la gana. Hay que utilizar las herramientas adecuadas para ello y para eso estaba precisamente el estado de alarma.
Diputado, ya que estamos hablando de Cataluña, vamos a hablar ahora más del tema político y de ese presunto espionaje a los móviles del presidente del Congreso, ¿no? Del Congreso, ¿no? Sí, de la Cámara de Catalana, ¿no? Torrent, y también a Maragall. ¿Qué le parece a usted todo esto que se ha producido?
Pues evidentemente lo que tiene que hacer es poner una denuncia ante la justicia y que se investigue, porque si es cierto que detrás de estas actuaciones hay un organismo del Estado, es gravísimo. Y si no, pues tiene que investigarse en cualquier caso. Y quien tiene que investigar esto, lógicamente, es la justicia.
Sí, es que yo imagino que ser político y a lo mejor estar en el punto de mira debe ser difícil incluso no poder fiarte de nadie cuando salen este tipo de noticias, ¿no? Mancha un poco como la imagen limpia que solemos tener de nuestros políticos.
Sí, por eso digo que en caso de confirmarse cualquiera de las de los supuestos, me parecería de una gravedad total. Creo que la justicia tiene que actuar investigando y tiene que hacerse todo por los cauces que están marcados por la forma de la organización de nuestro Estado, y en este caso es el Poder Judicial el que tendrá que primero recibir, lógicamente, una denuncia por parte del presidente Torrent, y a continuación investigar cualquier supuesto que pueda ser delictivo, naturalmente. Y además, una cuestión de estas características es gravísima por lo que puede suponer.
Bien, diputado del Partido Socialista, Germán Renau, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hablar de toda la actualidad política.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Les había avanzado previamente mi compañera Susana, en unos momentos tendríamos al concejal de San Vicente del Raspeig y también diputado autonómico de Vox, David García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo la noticia que hemos conocido hoy, ¿no?, sobre esa desarticulación de esa célula yihadista ahí en San Vicente del Raspeig. ¿Qué nos puede contar acerca de este suceso?
Bueno, lo que nos hemos podido saber, porque lo que ha publicado la Guardia Civil y lo que se nos ha hecho llegar, es que parece ser que era una persona que lo que se dedicaba es, a través de las plataformas de videojuegos, tanto a hacer publicidad como a captar posibles futuros terroristas para el Daesh.
Uh-huh. ¿Era una persona conocida ahí en San Vicente?
No era una persona conocida. No, aquí en San Vicente ya somos casi una ciudad, ya somos cerca, incluso con población universitaria, que metemos casi 75.000, 80.000 personas, y no era una persona. Sí que sabemos que es una familia que lleva mucho tiempo en el pueblo asentada, y que parece ser que ha sido, pues eso, una radicalización a través de las redes sociales de esta persona, y que la Guardia Civil pues ha tenido que actuar con colaboración con el FBI.
La verdad es que se habrán quedado sorprendidos en la localidad cuando han conocido esta noticia, ¿no?
Sí, la verdad que hemos sido famosos, por así decirlo, el municipio, por dos sucesos muy dramáticos. El primero, el parricidio, y ahora pues nos encontramos con que, dentro de lo que es un pueblecito, pues nos encontramos con una persona, pues eso, que se dedicaba a hacer captación para el Daesh, y que gracias a las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, a la que de aquí agradecemos siempre su trabajo y que esté siempre velando por la seguridad de todos nosotros, pues agradecer la intervención y que esta persona pues tenga que dar las explicaciones convenientes, y si tiene que pagar alguna pena, pues así lo decide un juez.
Por el momento, el presunto autor de los delitos está detenido, ¿no?
Sí, lo que sabemos fue que fue una intervención de la Guardia Civil y el sujeto fue trasladado a Madrid, a dependencias, y solamente sabemos lo que hizo, lo que remitió la Guardia Civil en su propia página web, que fueron los encargados de anunciar la detención del mismo, incluso colgaron un vídeo en el que se ve la intervención y cómo están buscando información, y en ese cuarto de ese ciudadano pues se ve en la bandera del Daesh.
Sí, por lo que tenemos entendido, actuaba eso a través de los videojuegos, ofreciendo publicidad y pues captando también a niños jóvenes, incluso menores de edad. Imagino que a lo mejor también ha realizado alguna de sus actuaciones de manera internacional, ¿no?, con jóvenes de otros países o lo que sea.
Bueno, nosotros solamente, yo digo, puedo decir lo que ha comunicado la Guardia Civil. Imagino que si la Guardia Civil considera que tiene que dar una explicación más a una rueda de prensa, será ellos mismos lo que lo hagan. Nosotros lo único que podemos es agradecer la actuación de la Guardia Civil en colaboración. Vemos que la Guardia Civil es muy necesaria. Nuestra Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado son de los primeros del mundo, por no decir que es el mejor cuerpo de policía del mundo. Siempre están ahí y es muy importante estar pendiente de nuestros hijos, dónde están, dónde se meten, porque la ventana que ofrece Internet es muy interesante, pero también es muy peligrosa.
Uh-huh. ¿Saben ustedes desde cuándo estaban trabajando en este operativo?
No sabemos nada porque la Guardia Civil no comunica, oiga, que vamos a hacer una intervención, no. La Guardia Civil hizo su intervención, vino y conforme vino se fue, ¿sabes? El método de evitar las situaciones que se puedan escapar o algo, o sea, nosotros, y que lo supiéramos jamás diríamos nada porque nosotros estamos al lado de nuestras fuerzas de ocupación del Estado y de la Guardia Civil. Y lo único que puedo informarles es lo que ha salido en los medios de comunicación y lo propio que dijo la Guardia Civil en el comunicado que emitió.
¿Y los vecinos de la zona, han tenido ustedes contacto con ellos? ¿Se han quedado alarmados por este operativo?
Me imagino posiblemente la situación, el shock en el pueblo. Sorprendidos porque piensas que nunca vas a estar en tu casa y al final esta gente se infiltra en nosotros, permanece en silencio, actuando, y son las cuerpos al final de la Guardia Civil la que tiene esos medios para detectar esos focos de radicalización o esas personas que están actuando muchas veces como lobos solitarios, y gracias a Dios hemos podido detener a esta persona y ponerla a disposición judicial.
Pues sí, menos mal que ha actuado rápidamente la Guardia Civil junto al FBI, han hecho esta actuación y la verdad que un gran trabajo el que hay detrás de todos estos sucesos, ¿no?, que vamos conociendo. Muchas gracias, concejal de San Vicente de las Peches, David García, por habernos contado lo que ha ocurrido hoy allí en su localidad.
Muchas gracias a vosotros como siempre y un saludo a todos los oyentes de Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
I ara tenim amb nosaltres a Sílvia Gómez, que ella és regidora de Seguretat Ciutadana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sílvia, bona notícia per al poble de Villarreal, no?
Sí, La veritat que bueno, que el dimarts passarem ja les bases definitives de lo que són la selecció d'agents per a la policia local de Vila-real. És una bona notícia. Mm-hmm. Estem patint moltíssim. Jo quan senc, inclús a sindicats, al personal de lo que és el Departament de Policia Local, puc comprendre el seu desànim, no? la falta a vegades de motivació, en el que diuen que necessiten efectius, i és de veres. Hem tingut moltes complicacions perquè duem per atraure aquestes bases molt de temps, hem tingut moltes complicacions de no només de l'Ajuntament de Vila-real, sinó de decrets de la Generalitat, que ens va complicar quan ja tenim les bases pràcticament aprovades, va canviar el decret i vam tenir que canviar les bases. Uh-huh. Necessita un informe de lo que és l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Aleshores, n'hi ha tantes coses, n'hi ha tanta burocràcia que fer, que se fa un camí a vegades interminable, no? I això ha dut a que damunt en la llei de coordinació de la Comunitat Valenciana, que també va permetre que se jubilaren els policies locals als 59 anys, això ha ajuntat a que, claro, que la plantilla de la policia local es ves que era, en certa manera, prou mermada, no? Uh-huh. Lo que dic, no? Entenc el seu desànim, però bueno, han d'entendre que des de l'Ajuntament de Vila-real i des de l'alcaldia està en tot moment treballant per a que la plantilla de la policia local estiga al complet, no? Al màxim. No estem escatimant en recursos ni materials ni personals, perquè creiem que és molt necessari que la plantilla estiga al 100%, i més ara després de la crisi que hem patit, no? Sanitària, que els cossos de seguretat són els que han d'estar al peu del canó en aquests casos, no? I aleshores vam veure que bueno, pues enteníem que el personal, que els agents, sobretot, que estigueren en certa manera un poc inquiets, no? De dir, Sílvia, alcalde, necessitem que es traguin les bases el més pront possible, però promet que s'ha fet tot el que s'ha pogut per a que siga el més ràpid possible, però la rapidesa en els procediments no està en les nostres mans, per desgràcia. N'hi ha molts informes tècnics, n'hi ha molt procediment que n'hi ha que complir, i s'han complit al màxim tots. Però bueno, avui estem d'enhorabona, s'han aprovat en la Junta Local les bases definitives, aleshores això vol dir que ja es publica en el BOP, que tardarà des del dimarts, durant aquesta setmana es publicarà, i només publica en el BOP, se publicarà també lo que és la convocatòria en el DOC, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a que ja se sàpiga el pla que n'hi ha, el termini que n'hi ha, per a que els aspirants es puguen inscriure per a concursar, per a fer el procés selectiu. Aleshores, convida a tot el món que vulgui presentar-se a aquestes places, que estigui atenta, perquè ja estem ahí en el moment de poder inscriure's, i després pues, ja hi ha un procés d'al·legacions, d'admesos, i començaríem ja el procés selectiu en quant que ara, si la cosa no canvia en el tema de la Covid-19, que esperem que no, es podrà fer el procés selectiu normal, i és de veres que també és costós, no? Que fins al 2021 imaginem que no tindrem aquests 11 agents en marxa, però bueno, ja estem ahí, no? Jo crec que, com dius i com has començat l'entrevista, és un moment alegre, no? Alegre, i que ens tenim que congratular des de l'Ajuntament de Vila-real de que donem passos, no? Que són lentos, sí, no puc dir una altra cosa, però no és responsabilitat de l'equip de govern que hagi sigut lento, i per això crec que tampoc és just que se'ns acuse de que hem ralentitzat aquest procés, perquè no és veritat.
Uh-huh. En tenim 11. Cal recordar, clar, quan ja en tenim 11, però en tenim la meitat. En teoria en faltarien 11 més.
Sí, a veure, nosaltres tenim en actiu a 90 pues, persones, personal, no? 90 places ocupades en lo que és la plantilla de la policia local. Però tenim, en lo que és la plantilla total, són 113. S'entretxe el que és el número de places.
D'agents
no, perquè clar, com n'hi ha inspectors, n'hi ha intendents, clar, de lo que és la plantilla, ¿vale? De places. Són s'entretxe en el que n'hi ha un inspector que no està en la policia, en lo que està desenvolupant la seva tasca en la policia local, per un altre tema que va ser fa molts anys, que està en un altre departament. Aleshores, són s'entretxe, però realment serien 112, no? Les que estan places, diguem, que s'han creat en la policia local. 90 estan en actiu, per tant, si restem, són 22 els que tenim per cobrir. Què passa? A nosaltres ens agradaria cobrir els 22, evidentment. A nosaltres ens encantaria, però no se pot. No se pot. Nosaltres hem tret el màxim de les que se poden traure. Per què? Perquè hi ha uns processos, hi ha unes coses que... una cosa que se diu oferta d'empleo públic que se té que aprovar cada any en l'Ajuntament, i ahí dius les places que vas a crear durant l'any següent. Si no ho tens aprovat en aquesta oferta d'empleo públic, no pots aprovar-les. Aleshores, així a l'Ajuntament de Vila-real va haver vegades que s'ha aprovat una oferta d'empleo públic, inclús d'agents, d'aquestes places que diuen que no estan cobertes, i no se van traure. Aleshores, des del Departament de Personal ens diuen que ara no se poden traure, que se tenen que traure després en una altra oferta de consolidació, de una altra metodologia que no és aquesta en la que estem parlant ara mateixa. Ojalà que puguem traure els 22. Nosaltres, l'equip de govern, estem, i l'alcalde està molt preocupat per la plantilla, i per tant està a que tot el que se pugui cobrir se cobrirà. De fet, tenim dos places d'inspector, que també tenim les bases ara damunt de la taula, que era... Ja ens l'ha informat el que és l'Agència Valenciana d'Emergències, bueno, resposta d'emergències, i té que passar per Mesa General de Negociació. Aleshores, estem fent camí. Tenim també places d'oficial, que també estem ara esperant l'oferta d'empleo públic per a poder cobrir-les, i anem fent passos. Voldríem que es fora més ràpid? Sí, però, claro, nosaltres hem de complir escrupulosament tots els procediments que estableix la llei.
També ens parlava, en este cas, des de la policia, d'aquestes hores que no havien cobrat encara. L'alcalde li van preguntar, l'alcalde va dir que ell havia pagat totes les hores que havien presentat fins a aquest moment. Vostè sap si a 3 hores que encara no estan presentades, si ja estan presentades, les hores que se'ls devien?
Sí, a veure, nosaltres de policia sí que és de veres que les presentem puntualment. L'únic que també n'hi ha hagut ahir un poquet de malentès, no? entre diferents departaments i demés, però l'alcalde va dir que tot el que se devia s'estava treballant ja per a poder pagar tant de hores com de productivitat, perquè és un dret que tenen els treballadors i treballadores, i per tant s'està treballant per a que ho tinguin el més pront possible, el més aviat possible, que és l'alcalde el que està treballant en això.
Per lo que fa al treball essencial, perquè parlàvem de la desescalada, la importància que tenia, en este cas, la policia local, d'anar pendent de totes aquestes coses, jo li preguntava també al representant de policia si havien tingut algun tipus de recolzament municipal per a que ells anímicament se trobaren millor. I jo a vostè com a regidora li pregunte, vostè creu que això és una cosa que es hauria d'incorporar?
Però anímicament...
Un recolzament per a que ells, després d'aquesta pandèmia, i si se troben en un altre tipus de situació d'estes, pogueren tindre algun tipus de recolzament anímic, psicològic, per a que ells pogueren afrontar millor aquestes situacions. Perquè ell me contestava que la resposta davant d'un problema és immediata, però perquè ells la tenen. No s'ha contemplat o no s'ha barallat la possibilitat de tindre un equip que poguera recolzar-los anímicament després d'este treball que n'està fent durant aquest temps?
Bueno, nosaltres des de la policia local de Vila-real, de fet, som referents en totes les tasques possibles, tant de formació, que de fet se traten moltes coses a nivell, ben psicòlegs, inclús jutges, en els que es plantegen moltes coses, situacions, i ells poden preguntar com tenen que actuar i demés. Nosaltres, jo com a regidora, des que estic de regidora, no he tingut mai cap petició d'aquest tipus, no? De recolzament psicològic o això, perquè evidentment, en quan ho demanen, això, si ho necessiten, ho tindrà.
O contemplaria, no?
Ho contemplaria, per supost. O sigui, inclús, nosaltres sempre hem plantejat i que ho comentava a totes les unitats, de si veu que algun curs, alguna activitat puntual que vescau que és interessant per a vosaltres, estem oberts. De fet, formació n'hi ha, però de manera contínua. Aleshores, un recolzament psicològic en el cas de que ho necessitaren. Jo me'n recorde en un cas en el que van tindre que anar uns agents a una casa en el que va faltar una xiqueta molt joveneta, de 13 anys, i jo vaig parlar amb els agents perquè ahí jo veig que és un tema molt delicat. Ells el que diuen que ells són els primers que arriben en molts casos, i són coses molt desagradables. Aleshores, jo els vaig parlar i n'hi havia una gent que sí que estava afectada, i de fet, ho vam ferir. I va dir, pues bueno, no, m'estic recuperant bé i tal i qual, però bueno, nosaltres, per supost, que en el cas de que ens demanaren que en un moment donat, que ara sobretot després de la crisi, perquè n'hi ha una tensió important, això de que inclús cridaven al 112 de que una persona major s'havia caigut o estava mala i no podia venejar-se, anaven els agents de policia allí perquè el 112 no podia anar, aleshores la policia local que tenia que anar a moltes coses, no? A coses que inclús tenim dubtes, no? De que és per què policia local i no l'altre, no? Però bueno, policia local és la propera, és la que dona resposta immediata al ciutadà i ciutadana. Aleshores, anaven. Què passa? Pues ahí n'hi havia un protocol impressionant d'epis, de que se ficaven uns monos, se ficaven unes ulleres, se ficaven unes mascaretes especials per a poder anar a atendre aquesta persona que no sabíem si podia estar contagiada o no. No? Aleshores, nosaltres, des del minut, però des del minut 1, nosaltres, i crec que hem sigut dels ajuntaments més pioners en comprar epis. Nosaltres, quan ningú tenia mascaretes, inclús en contra del criteri de la Generalitat, perquè no volien, claro, perquè en un moment donat, quan se dia que no, les mascaretes, que si s'utilitzaven mascaretes per part de la policia local podia crear alarma i de més, nosaltres vam pensar, vam dir, no, nosaltres anem a adquirir, per si de cas, per ara, si no se tenen que utilitzar, no s'utilitzen, però si se tenen que utilitzar, les tindrem. I de fet, a policia local de Vila-real no els ha faltat res. Jo estic seguríssima, i per lo que m'han comentat el jefe, inclús altres policies d'altres ciutats, que és una ciutat en el que al departament no li ha faltat de res, perquè creem que el policia, el treballador de l'Ajuntament de Vila-real, té que fer les seves tasques en la màxima seguretat possible. I això nosaltres no hem escatimat en res. En neteja dels cotxes policials, en neteja de les dependències policials, en compra d'epis de tot tipus, de guants, de mascaretes, de ulleres, de monos, de tot el que ha sigut necessari.
És dir, que l'Ajuntament de Vila-real, els treballadors essencials, uns d'ells, la policia local, que és per el que vostè m'està parlant, els ha protegit en tot moment de la situació que n'hi havia.
Jo crec
moment.
Que això no poden... Vamos, jo no he sentit que aquells, de fet, ho han valorat els sindicats quan vam tindre alguna reunió per poder canviar l'horari, per protegir-los, sabeu? Sobretot, després no va haver un acord, pues, bueno, era una decisió dels treballadors i treballadores, era de canviar per a que estiguin 14 dies en casa, aleshores protegir de que si n'hi haguera un contagi que no... Pues, que s'evitara, no?, que se propagara aquest contagi. No van acceptar, pues, bueno, era una decisió d'ells i no tenien cap problema, que han seguit així, de 7 a 7 i ja està. Aleshores, ells ho van comentar en la reunió, els sindicats, que van agrair molt, sobretot la tasca de la jefatura en el tema de protegir-los, no? en la compra d'aquests epis, bueno, i tant com diuen la jefatura també a la regidoria. Nosaltres ha sigut un tema prioritari, però prioritari el que tingueren totes les epis possibles i que no se poguera arriscar ningú a contagiar-se perquè per la falta de
millors, clar.
Això, evidentment...
La legislatura passada se canvien. Canvien les tornes, és a dir, el regidor Serralbo agarra esports, que ho tenia vostè,
sí.
I vostè agarra policia.
Policia.
I jo li pregunté, tornaria a canviar les fitxes?
Bueno, jo he de dir, i tot el món que em coneix, sap que la regidoria d'esports a mi és la que m'apassiona, a mi és la que m'ha agradat sempre. Jo quan vaig entrar a governar tenia unes ganes de fer coses i de fet vaig tindre l'oportunitat de fer-les i és veritat que molta gent ha agraït el treball no només meu sinó de tot l'equip de govern, perquè jo sí vaig poder fer moltes coses perquè l'equip de govern s'ho creia, sobretot de l'alcalde, no? Moltes coses van canviar la regidoria d'esports moltíssim. Jo me vaig sentir, vamos, però
sí, però sempre n'hi ha allò de que és perquè l'equip de govern ho sap, o és perquè el regidor ho sap vendre bé a l'equip de govern els canvis?
Bueno, jo crec que va ser un poc de tot. Jo m'ho creia, jo a la regidora després tenia tants projectes que coses no vas poder fer, evidentment, perquè moltes coses de l'oposició penses que se poden fer i és tot una utopia i tal, i arribes allí i dius pues no puc fer tantes
sí,
coses.
Sí, és com
no?
Alhora quan ja eres mare que dius, a veure, sí, jo quan era filla ho tenia tot clar i ara que som mare, què
dius? Sí, dius, bueno, el que pensava abans, pare meua. Inclús jo a vegades he demanat disculpes al que era aquí de govern, al PP inclús, de dir, pues mire, disculpeu, però quan jo estava en l'oposició pues pensava que això se podia fer i ho presentava com dient, pues això
és la
no
solució,
si no se fa és perquè no volen. No, a veure, estar en l'oposició és molt, molt diferent a estar al govern, i quan no has tocat govern pues penses que se poden fer moltes coses. Aleshores, en esports van poder fer moltes coses, van tindre molta voluntat i li van donar una prioritat impressionant a lo que és, i de fet s'ha vist, no?, que ha proliferat molt l'esport en empreses privades com entitats de clubs, associacions i de més. Aleshores, jo canviar les torres, no sé, és una regidoria molt intensa en el aspecte d'estar molt damunt, no?, moltes activitats, cas de setmana molt, molt, molt a tope, no? No tenies ni un dia lliure, que diem, perquè jo a vegades dic, ai, cada tres mesos un diumenge encara que siga i tal. En les altres regidories tens, perquè tenim molts actes també a nivell d'aquí de govern, però no tanta càrrega com esports. Jo ahir, en aquest moment, quan vaig entrar, tenia el xic que era molt xicotet, en aquest moment això sí que ho vas passar un poc mal, perquè, clar, pues el cada setmana i tot, que no pogués estar en ell, això ho passes mal. Però el canvi, No sabria dir-te la veritat, no sabria dir-te, perquè policia és una regidoria també que és interessant conèixer-la, perquè des de fora se veu de manera diferent. Jo he descobert a una policia local molt bona, molt implicada, en una plantilla molt formada i molt preparada i treballadora. I treballadora. No és que pensara lo contrari abans, però sí que tenia una concepció un poc, a lo millor, no la mateixa que tinc ara. Estic molt a gust. És veritat que és un departament que reclama molt, els que més, jo sempre ho dic, jo encara que siga regidora de policia, jo soc coordinadora general d'alcaldia i també he de mirar per tota la casa, no? Jo quan me demaneu un increment de sou en policia local he de mirar també la casa, he de mirar els altres departaments. Jo, per exemple, esports és un dels departaments també que està pitjor a nivell de sou en comparativa de les altres departaments de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, el problema és que va haver un moment en què qui estava governant pues, de vegades prenia decisions pues, un poc, jo crec que discrecionals i no justes, perquè ara pues, este regidor o regidora pues, té més poder en el que se li queda govern, pues, ara puja així als meus treballadors, el departament, el que siga, al mes i tal, no? El sou i ja està, no? Aleshores, això no és just, tens que mirar en global i tens que a mateix treball o molt paregut treball cobrar el mateix. El que no pot ser és que diferents caps de departament cobren una cosa, un departament cobre una cosa i l'altre
sí, totalment això m'ho dia perquè també la policia argumentava un poc, o pense claro. Jo que a col·lació li dic sí, jo això a vostè sí. Que ells voldrien tindre el sueldo més equiparat en el seu entorn. Clar, i vostè se'n va a la coordinació de totes les àrees i pensa és que jo estic dins d'una casa que tinc que tractar igual a totes les rames que tinc, no?
Clar, jo el que li dic a ells, els dic, mira, primer és equiparamos els altres departaments. Quan estiguem, que és la RPT, esta, que bueno, que estem ahí molt de temps també, que és una cosa que jo la vaig agafar en moltes ganes i pensava que se podia fer, però és complicadíssima la elaboració de la relació de postos de treball, que ahí sí que se tindria, pues ahí sí que se miraria i s'equipararia tots els departaments. Està clar que no pots baixar el sou a ningú, aleshores tens que anar equiparant els departaments que estan més mal per als que estan millor i de més. Aleshores, el primer és equiparar el que és la casa, els diferents departaments, i després mirar les altres poblacions com estan. Perquè evidentment
sí, arreglar la casa des de dins.
Claro, i després ja mirarem les altres poblacions com estan i de quina manera estan, perquè Vila-real té una situació econòmica que no la tenen els altres ajuntaments i les altres poblacions del voltant de Vila-real. Vila-real està passant-lo molt mal econòmicament i això ho tenen que saber, i això és els funcionaris han de saber-lo, que a nosaltres ens agradaria pujar el sou a tots, clar que sí.
I en aquest moment, quan hi ha hagut gent que ha dit mire, nosaltres ens mereixem que ens tinguin un reconeixement econòmic, per què? Perquè hem fet el treball essencial. Vostè pensa que no hi ha hagut gent que ha fet més o menys treball dins de l'Ajuntament o ha sigut més o menys important, però vostè han sigut tots igual d'importants en aquest moment?
Home, a veure, està clar que importants són tots, no? Perquè inclús els departaments que han fet treball des de sa casa i tal, han fet un treball també important, perquè han seguit el que és la marxa de l'administrativa de l'Ajuntament. Evidentment, no se pot comparar la necessitat del Departament de Policia o de Serveis Socials o de Serveis Públics. Encara que Serveis Públics també va haver un moment donat que també, claro, la mitja d'edat de Serveis Públics és la que és, aleshores n'hi ha treballadors de risc, aleshores hem primat sempre la salut dels funcionaris davant de tot, hem primat que el que és fora i se valorarà per la mútua que era de risc a casa o teletreball segons el que decidirà el departament o inclús la persona, perquè n'hi havia gent pues, que diuen jo no vull estar de baixa però vull estar fent teletreball i no m'estic exposant al virus, estic a casa i estic ajudant.
Sí, però ho reconeix, és dir, jo tinc a la policia local que té un treball essencial, que està tots els dies al carrer, que no ha parat durant tota la pandèmia. Sí que és veritat, sí que és real que hem de fer un esforç i equiparar-los almenys el sueldo, no? Sí.
Claro, a veure, però equiparar-los als altres ajuntaments, a quin departament?
No, me refereixo a equiparar el sou dins de la casa, és dir, sí, però si estan per baix d'uns altres sous, sí que hi ha un poc que tindre un aquest reconeixement, sí, no?
Però justament el departament de policia no és el que està pitjor del departament de lo que és l'Ajuntament de Vila-real. Justament no.
Clar, que tindre la vista que té vostè, pues, clar, és distint, perquè sí que realment veu qui està més o menys, i en aquest cas, vostè pensa que estan en la línia que toca, no?
A veure, estan... a lo millor s'han de fer un estudi, però dins de lo que és la casa, de que és lo que és el consistori, no és el departament que estiga pitjor econòmicament els sous. Està clar que quan se comparen, pues, també a lo millor un altre departament se compara en un altre ajuntament i diuen, pues sí que d'este molt, però molt pitjor que els altres. Però dins de la casa, justament, el departament de policia no és el que pitjor està. Però sí que hem de reconèixer que és un departament en el que quan passa algo com aquesta, una crisi en el que n'hi ha un estat d'alarma, pues ahí són els que realment són els, han d'estar el pedo del canyó al 100%. De fet, se'ls va llevar els permisos, no se'ls va deixar agafar vacances, no se'ls va deixar, claro, coses que als altres departaments sí. Aleshores, això s'ha de reconèixer, i ho hem reconegut. En estos mesos s'ha pagat productivitat important. Les empreses que han estat treballant se'ls ha pagat productivitat, evidentment, perquè creiem que se'ls tenia que reconèixer d'alguna manera. Econòmicament, puntualment, sí, està clar que no ha sigut un sou per a tots els... Però sí que se'ls ha pagat una productivitat, s'ha reconegut, i ser esforç que han fet. Aleshores, en això jo crec que en aquests moments no pot haver queixa ni de lo que és el reconeixement en aquest moment puntual. Però claro, que pot haver queixa de que poguem arribar a més. Sí, jo ho comprenc, i sempre quan els atenc els comprenc, que ens agradaria anar més ràpid, inclús podríem de poder equiparar els departaments i pujar el sou o fer la RPT, que això seria també lo bo per a l'Ajuntament de Vila-real. Però fem el que podem, i la situació econòmica, repetisc, no ajuda gens per a poder afrontar aquesta demanda.
Sílvia, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres, regidora de policia, que encara que tornem a lo de la regidoria de Seguretat Ciutadana, al final...
La gent és el que coneix, la regidoria de policia. Sí.
Moltes gràcies per haver estat així, haver-nos aclarit totes aquestes coses, i esperem que pront puguem traure més places.
Moltes gràcies a vosaltres, i com sempre, això, endavant, i bueno, i sirem d'esta, no?
Segur, segur.
En que aquello era un sueño, cuéntame al oído donde duermen.
Estás a la 92.2 FM.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim. Destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I ara està amb nosaltres Laia Vilanova, que és gerent de Podonova. Molt bon dia, Laia.
Molt bon dia, Susana.
A veure, l'estiu, el peu va més obert, lògicament, està més a l'aire. Quina diferència te trobes tu entre un peu que arriba a la consulta d'estiu i un peu que arriba d'hivern?
Pues normalment en estiu n'hi ha unes patologies associades que puguen ser esfoncs, interdigitals, lesions provocades per cremaures de sol, per haver-te clavat coses perquè vas en sandàlia i haver-te clavat algun pelet o algun cos estrany per ahí, per el peu. I en hivern solen ser més comuns, i parlo sempre en genèric perquè n'hi ha de tot, lesions més de tipus de elomes, ulls de poll interdigitals, ungles clavades i coses així. Llavors sí que n'hi ha una diferenciació de les lesions que podem tindre, igual com la forma que hem de cuidar els nostres peus en estiu i en hivern canvia.
Pues com estem en estiu, parlem d'aquestes lesions que es podem trobar en estiu. Anem en sandàlies, tenim un doloret on siga, i potser inclús he sentit un pèl que s'hagi clavat.
Sí, clar, al final és molt típic per professions, en peluqueres o en gent que té gats, gossos també, de pèl curt, d'estos que són pèl curt i molt dur.
Sí.
I se clava i clar, fa mal, com si tingueres alguna cosa ahí.
Una punxa.
Inclús se pot arribar a infectar i tal. I bueno, pues no res, lleves lo que el pelet, se que és un pelet de no res.
És dir, se detecta, està roja del costat o la
fa
gent...
mal, sí. Se veu que tens ahí algo, se pensa que és un ull de poll, però quan la gent se pensa que és un ull de poll, m'ha dit un ull de poll, fa molt de mal. I després quan ho lleves, no, ja t'he dit, i pot ser pus, pot ser de tot. I això, bueno, en principi és més fàcil en estiu en hivern pel tipus de calçat que portem. En hivern és molt més complicat que mos entre algo ahí dins d'ixe peu. I en estiu que anem en xengles és molt més fàcil.
Piscines, platges, allò que diuen els ongos, no tinc ni idea, és que puguis agarrar algun tipus d'infecció per anar descalça?
Sí, bueno, més que per anar descalça és perquè el nostre cos té... sua molt més el peu en estiu que en hivern, i per tant les condicions per a que proliferen els fongs són més adequades. Per què? Perquè els fongs és com les setes. Si n'hi ha algú que ens està escoltant que va de normal a collir bolets, creixen en zones húmides i oscures, val? Què passa? Que i ese factor d'humitat en estiu se manté molt més perquè el peu mos sua més i el suar mos més. Bueno, se manté. A part, anem a piscines, anem a platges, és més complicat, però bueno, anem a totes aquestes zones que bueno, que si ha passat algú que pugui tenir una infecció,
és dir, que és algú que previament a la infecció ja ha sigut perquè ha tingut el peu suat prou de temps dins del calcer, i la persona després va a una piscina, xafa, i tu quan xafes darrere arreplegues i se infecció.
No exactament,
no se confusiona,
és que tampoc és, no és que algú que té, sinó que les condicions per a que això vagi endavant en estiu són més
tenim més possibilitats,
no? Que en hivern, perquè en estiu tots tenim els peus el 90% del dia humits, i en hivern normalment ja van, sol ser gent que a lo millor vaig a piscines o vaig a gimnasos i que perquè fa un esport, doncs en aquest moment sí que estem més suats i tal. A partir d'ahí els fongs se repleguen de piscines, o també poden eixir simplement per surts sense haver xafaticines, les espores estan.
Cuidaos, quin tipus de cremes ens hem d'aplicar?
Jo, a mi no m'agrada parlar ni de tipus en concret, ni de marques en concret. Pensa que bueno, que depèn de la pell va variar molt, però el que sí que és evident és que a pesar de lo que puguem imaginar-nos, perquè al final estem parlant de que el peu està humit, està molt més humit en estiu, entonces mos pot donar una sensació de tenir el peu banyat, no? Entonces està hidratat perquè té aigua, està banyat, està... No, tota aquesta suor que tirem, el que fa és deshidratar el cos. La planta del peu, de per si, és una pell que és molt més seca que la del resto del cos. Entonces, si tu tens el cos sec, pues és la planta del peu encara més. Sobretot la zona dels talons. Damunt porten sandàlies que moltes vegades morrosen ahí a la zona dels talons. A més, anem a piscines que tenen cloro que resseca la pell. en general. Anem a la platja, que és estupenda, però la sal resseca. L'aigua mateixa de les dutxes que ens dutxem a casa està més tratada per evitar infeccions, posen molt més tractament en estiu que en hivern, perquè és el que toca. Però i els tractaments que li posen ressequen la pell.
Claro.
Per tant, la pròpia suor, com nosaltres estem suant, el que estem fent és expulsant aigua del nostre cos. Per tant, el que estem és deshidratant-nos. Aunque la imatge que nosaltres vegem és de banyat i l'aigua està eixint de dins nostra. Per tant, estem perdent. Què vull dir en això? Si ja de normal en hivern és molt important ficar-se crema hidratant tots els dies a la pell perquè la manté flexible, perquè li dona unes condicions òptimes de poder aguantar rosaures, de poder ella estar sana i poder aguantar de friccions i el que siga, en estiu encara més, ¿vale? Entonces, és molt típic anar per el carrer, sobretot a més en estiu que se veu perquè anem en sandàlies. Si tu vas per el carrer i vas fijant en estalons, veurem a moltíssima gent que la banda té com un halo per el taló blanquet.
Sí, sí.
Això és ressec. Entonces, hem de ser conscients de que hem de posar-nos molta crema als peus, sobretot en estiu. Igual com, inclús haver-nos pogut fer algun tipus de peeling o de tractament per a eliminar tota aquella cèl·lules mortes que hagin pogut regenerar en la primavera i ficar-nos molta crema i intentar mantenir els nostres peus en condicions òptimes. També és important i és algo que la gent no sol tindre en compte, aunque crec que cada vegada més. Anem en sandàlies, per tant el nostre peu està exposat al sol. Hem estat 9 mesos en una sabata tancada i un calcetí, per tant, ese peu no ha vist la llum del sol. I de repent arriba juny, mos fiquem unes sandàlies i a córrer i mos fiquem crema protectora en la cara perquè no mos isquen taques, i a l'escot, i als braços, però els peus no mos en fiquem mai. Els peus també tenen pell i també se poden cremar. I de fet, una crema de peus, si és de la planta dels peus, és molt dolorosa. Això no te va passar pel carrer, però sí que pot passar en una platja. Sí,
jo, quan el sol, ho estaves dient, m'imaginava, claro, l'empeine del peu, que sempre se mos fa roig i no tenim ni idea de que... nosaltres mos posem lo primer a la cara perquè no mos isquen taques. Però imagina'm que, claro, jo me tombe i què és el que primer posa el sol? En la planta. Per tant, una cremadura a la planta dels peus ha de ser terrorífic, això passa.
Terrorífic, no? Correcte. Fa molt de mal quan camines damunt de cremat. Se passa mal. Se passa mal i per tant, i això té fàcil solució perquè tots ens fiquem crema hidratant i sí que es comença a haver ja una conscienciació social de que la crema hidratant és bona per a... Ai, la crema hidratant, perdó, la crema protectora és bona. Que igual mos ficarem morenos i mos posem, però evitarem. O sigui, sí que es comença la gent a tindre clar que mos hem de ficar. Però els peus encara no m'ha plegat. Ja, els peus sempre van els últims, estan allí baix, sempre se mos ha oblidat. Però bueno, i és la nostra feina, conscienciar a la gent de que els peus també tenen pell i, per tant, també necessiten. És més, ja ho vaig comentar l'any passat, crec que el meu primer programa ja va ser sobre la importància de ficar-se crema protectora als peus. Bob Marley, segur que el món és el gran rei del reggae, ell va morir de càncer i va morir d'un melanoma que li va eixir en el digros del peu. Me referís, n'hi ha lesions que també poden aparèixer a aquest peu associades a el sol, a les cremadures solars, i per tant hem de previndre aquesta pell. Hem de prohibir-la perquè...
I quan nosaltres tenim una cremadura en el peu, és dir, realment la persona se dona compte perquè li canvia el color, perquè li fa mal, que és el primer que argumenten a la teua clínica i diuen és que me fa mal ahí.
A veure, una cremadura solar és una cremadura solar en tots els puestos. És la mateixa cremadura solar en l'esquena, en la cara, que en el peu. És, se fica roig, cou, està calent... Exacte, és el mateix. Al final és pell. El que passa és que és una pell... Que per regla general, per exemple, la cara està 365 dies a l'any exposada al sol. Més sol, més no sol, però tu en hivern la cara no la portes tapar. Els braços són 6 mesos que es portes tapats, però els altres 6 mesos, allà a l'abril, a lo millor es comencem a ficar amb manegueta curta. N'hi ha en estiu... quasi tota la part, quasi tot el teu cos més o menys va bé, però els peus van completament tapats. Entonces, claro, de repente, durant dos mesos es donen solta i és que ni siquiera ens recordem de poder-los posar crema.
Entonces, el consell és posamos crema solar per dalt i per baix, és dir, la planta i l'empeine.
Pel dia a dia, per sortir de casa, en l'empeine, i per a, i si anem a la platja o a la piscina o anem a prendre el sol en qualsevol altre lloc, també a la planta, clar.
Uh-huh. Una de les coses que també, quan, antes parlaves que en el borde del
taló.
Del taló, ese fa i se reborde, que a nosaltres, sobretot a mi, no sé si suposo que a totes les dones, pues li dona ràbia tindre-ho. Una de les coses que li demanem a un podòleg quan anem és que mos passi el torno perquè estèticament mos molesta, sin embargo no és aconsellable, no?
A veure, no és que no sigui aconsellable, realment si hi ha una, si hi ha una hiperkeratosi s'ha de llevar, nosaltres el que fem és normalment llevar un bisturí i ho rematem en el torno per a, bueno, per acabar de llevar sobretot aquestes pelletes que no són dures, no són callo, uh-huh, però sí que estan reseques, entonces passes el torno i tal. Però lo ideal és posar-se crema hidratant perquè això, no en tots els casos, però el que és l'halo blanc és, uh-huh, sequetat. Entonces, en crema hidratant no tindries l'halo blanc. Podríem entrar en que te ficaries la crema hidratant, no tindries l'halo blanc, però sí que estaria dur perquè del xoc contra la sandàlia seguiries tenint això dur. Bueno, això dur, nosaltres normalment ho llevem en el bisturí, el torno nosaltres també el passem, però normalment el que intentem és llevar tot allò que puguem en bisturí per a, bueno, perquè sempre podem arribar més lluny que en un torno.
El que passa és que n'hi ha graus, perquè, claro, jo quan arribo al podòlogo, i bé, tu ho saps, Laia, és dir, jo arribo i jo estic pendent de que me passes esta part, perquè estèticament m'avellís tindre-la bonica, però tu valores si se té que fer o no, perquè en realitat estem llevant-li protecció, no?
No se li lleva protecció. De fet, normalment sempre se fa. Mm-hmm. És algo que normalment fem, l'únic és això, que jo te puc passar el torno, però si tu el que tens és un halo blanc que li falta hidratació, és que te farà més efecte la crema hidratant que te pose, mm-hmm, després,
claro,
que jo te passi el torno, perquè quan la pell està seca, està seca.
Fija't, però claro, si jo vaig una vegada, jo tinc ganes, és que els peus és de veritat que és el que menys temps li dediquem. Si jo vaig una vegada al podòlogo quan me toca anar, vaig i jo el que vull és que ho arregla allí en un moment i pues m'olvido dels peus i no. I se, perquè no se torne a fer això en el...
Al final el problema de base que n'hi ha és el... I jo m'olvide. No, és, tu vas a l'odontòleg i vas també una vegada a l'any, uh-huh, i te fan la neteja, però això no vol dir que tu els altres 364 dies de l'any no te rentes les dents. Tu te les rentes igual.
Igual, claro. Sí,
claro,
sí,
tu el dia 365 tornes a l'odontòleg i te fan una neteja molt més en profunditat de la que tu te pots fer a ta casa, per més que te rentes les dents tres vegades al dia. Però tu te rentes totes les dies les dents tres vegades al dia. Per què? Perquè una vegada a l'any no pots suplir els altres 364 dies. En qualsevol cosa, me referís tu a la cara, tu vas a l'esteticiena que te fique la mascarilla hidratant, a que te faci no sé què, bueno, però tu en casa també te fiques cremes, també te fiques històries de manteniment. Tu vas a... O sigui, tu pots anar a molts llocs i tu vas a seguir després fent uns manteniments d'aquesta part del teu cos perquè són necessaris. En els peus que passa que estan molt baix, entonces com a que se mos oblida. I hem de prendre consciència que, bueno, que igual d'important és rentar-se tres vegades al dia la cara com ficar-se la cara, les dents, com ficar-se una vegada al dia crema hidratant, que no costa tant, me referís.
Que a més és que els caminars, o sigui, els peus és sobre el que caminem, és dir, se'ns oblida algo que sense això quasi que no podríem anar a l'esteticien, ni podríem anar a l'odontòleg, ni és estar contínuament recordant la importància que tenen.
Sí, bueno, jo crec que ja ho he comentat alguna vegada, n'hi ha un monòleg de Luis Pedraíta i parla d'això, de que, bueno, que quan neixem pareix que els peus siguen el nostre món i els xiquets només estan que menjant els peus i tocant els peus i jugant en els peus i que després ja van quedar-se molt lluny i ja ens anem oblidant. I és cert, els peus estan ahí baix, tampoc li donem la importància moltes vegades que tenen d'altres lesions que puguen estar associades a la nostra forma de caminar, però que no ho pensem, com dolors d'esquena, dolors de genolls, i no ho pensem perquè no veiem aquesta relació i bueno, estan ahí baix, és veritat que estan molt lluny, però és sobre la base en la que caminem, o sigui, tot el nostre moviment el fem en els peus, nosaltres el dia a dia el fem caminant, i per tant, són bàsics, però bueno, pues falta crear esa consciència de tindre un poc de cura d'ells.
Per això estàs tu així, perquè a més, després de sentir-te, jo estic segura que tot el món se mirarà als peus i espere que almenys un 50% se'ls hidrata en seguida.
Per favor, que se piquen cremeta.
Laia Vilanova, gerent de Podonova, moltes gràcies per haver-nos donat avui estos consells i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Sona.
Ens n'anem ara fins Borriana per parlar amb la seva regidora de platges, Sara Molina. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Sara, des de fa ja uns dies van començar aquests informadors de les platges ahir a la platja de Borriana, no? Com està anant el seu treball?
Pues la veritat que és un treball interessant. Ells, la seva funció és recordar totes aquelles normes que nosaltres hem implantat en la platja per la seguretat de tots els visitants i estan, pues, sempre que veuen que algú els incomplís, pues, els recorda, els explica el per què ho han de fer i la veritat que està anant molt bé, que la gent els respon molt bé. Estan fent els cas i la veritat que és una tasca molt important dins de totes les mesures que han pres a l'hora de que siga una platja segura.
Ja, ens agrada que ens comentes això, no? De que la gent li fa cas, perquè una de les preocupacions que més teníem així era saber si la gent responia correctament al treball d'aquests xics i xiques que s'estan involucrant aquest estiu perquè tot vagi bé a la platja, no?
Sí, la veritat que sempre n'hi ha un tant per cent que està en contra de totes les normes i es costa un poc entendre el perquè de les coses. Però, segons me comentaven ahir, era un percentatge molt, molt baixet i que la majoria de gent està per la llavor de ser responsable i de fer les coses bé i que els fan prou de cas i que se situen en les seues ubicacions, que intenten que la zona activa, que és la zona de passejar per Bona Mar, siga només per a passejar. Quan hi ha algun xiquet jugant, se'ls explica, torna al seu lloc, i la veritat que molt bé.
Home, imagina que també, si hi ha algú que se passa un poquet de la ratlla, no? També està per allí el que és la policia local i ja tindrien que intervindre ells per si tinguin que ficar sancions o qualsevol cosa a la gent que estiga a la platja fent infraccions, no?
Sí, la veritat que és un suport molt important per a aquests informadors, perquè sempre que han tingut un cas més conflictiu es pot ajudar la policia perquè sempre causa més respecte i per a ells és molt important i, bueno, i per a tots que siga allí una patrulla sempre fixa de policia que sempre va se passeja en el quad i, bueno, i sempre que ells necessiten la seva ajuda ells acudixen.
No sé si tenen ja alguna recopilació de dades de en la primera setmana si han hagut infraccions o qualsevol cosa.
No, recopilació de dades no, perquè ells, la seva llavor no és multar, entonces no tenen com una recopilació d'infraccions, com tu has dit, si és més bé informar del que deuen de fer i sí que la policia és més la que potser pot dur un control, però tampoc està tenint massa problemes. Tenim que recordar que la playa de Borriana és una playa molt àmplia i tampoc està havent massa excessius problemes a l'hora de situar-se i mantenir les distàncies de seguretat.
Sí, a més, jo que sóc usuària, abans de que a lo millor entraren aquests informadors a la platja, els propis visitants, no, els veïns i veïnes de Borriana que anaven a la platja, ho respectaven, es ficaven en els seus pals. A més, Borriana és una de les pioneres que ha pogut fraccionar la seva platja que no trobem a lo millor a altres platges de la província de Castelló i la gent ho respecta.
Sí, jo estic contentíssima del resultat. De fet, ja no tan sols jo, perquè, bueno, van ser una de les primeres platges que va obrir quan abans i va obrir amb totes les mesures de seguretat, però estic contenta per l'acceptació de la població, de que la gent te para pel carrer i te diu no, és que anem seguríssims a la playa perquè està molt ben organitzat i sabem que no tindrem a menys de 2 metres a ningú que nosaltres no vulguem. I, bueno, jo pensé que anem desvegada, sempre ho dic, vestida que a prendre el bany per veure com funciona, però sí que és de veres que quan vas la gent, mira a veure si troba un palo, mira, hi n'hi ha uno lliure, sí, i van a situar-nos, sí, és la conversa quan estàs en la platja i la gent se situa als seus llocs i van a entès molt bé, saben que és per el bé de tots i que és per precaució i és per seguretat i sobretot per salut i ho han entès molt bé i estan estan fent molt bé la gent de Borriana en el que és en la platja.
Sí, a més en responsabilitat, perquè sí, quan s'acaben els pals, la gent es va situant darrere amb la mateixa distància que tenen els pals que ha ficat l'Ajuntament.
Sí, sí, però jo dic que perquè és que també és veritat que sí que me passen dates des de socorrisme i l'afluència a la platja està sent molt major que a 3 anys. Uh-huh. Estem parlant d'inclús dissabtes i diumenges de vespre, que són els dies de més afluència, de 3.500 banyistes, que això és amb to, uh-huh. són dates molt elevades, i clar, no n'hi ha pals per a tots, però saben situar-se mantenint les distàncies, se fan, si n'hi ha 3 files de pals, se situen en una quarta i sense cap problema.
Uh-huh. Quin nombre de xics i xiques d'informadors de la platja hi ha ahir a Borriana?
Són 13 informadors, se tornen en dies alters, hi ha una jornada de 6 i una altra jornada de 7.
No sé si han tingut alguna baixa en la primera setmana, perquè sí que hem conegut que dels 1.000 que se van contractar a tota la comunitat valenciana hi han hagut 100 baixes per motius personals o perquè estaven massa lluny d'on vivien. No sé si a Borriana haveu sofrit o haveu patit alguna baixa dels informadors de la platja.
A nosaltres no s'han comunicat, sí que és de veres que es van comentar el primer dia que els 13 informadors seran de Borriana. Uh-huh. I de moment no s'han comunicat ninguna baixa, ni per part de policia, que són els que més estan en contacte amb ells, ni per part de, uh-huh. del servei d'emergències, que són d'on deriven estos informadors. Uh-huh.
Sí, regidora, a banda de la platja, no, Borriana està sent un focus de notícia molt important aquesta setmana, no, per els rebrots que ha patit. El primer per una família, no, que de 4 membres, d'un treballador agrícola que venia de Lleida. Jo imagino que la prudència ara és màxima, no, des de l'Ajuntament.
Sí, el mateix dia que va aixir la notícia, el dia següent van tindre diverses reunions en els responsables de l'àrea sanitària de la Plana. També se va tindre una reunió, bueno, en policia, i una en el que són els propietaris de les zones d'ocio de Xiringuitos, i inclús en el president d'hostaleria de Borriana. Mm. Sí que els han dit que tenen que extremar més que mai les mesures. Mm. I que això és seriós, que el virus no s'ha anat, que el virus està ahí, que n'hi ha que apel·lar a la responsabilitat, que és de veres que la gent jove té ganes d'eixir i divertir-se, però en el moment que aquesta diversió supera la línia de la responsabilitat, n'hi ha que prendre mesures ja més dràstiques des dels Xiringuitos. Dir que el que és la policia i la Guàrdia Civil també reforçarà el que és la vigilància en la zona marítima i en la zona dels Xiringuitos, per a que tots els locals i tota la gent complisca les mesures sanitàries oportunes per a que el contagi no siga major.
Sí, és que justament el dia que vam conèixer el rebrot, en redes socials s'estava difundint un rumor, que no sabem si és veritat, d'un xic que el dissabte passat va anar als Xiringuitos de Borriana infectat, no? I se parlava de que havia estat en contacte amb molta gent. No sé si això haveu tingut coneixement del consistori, si mos ho podeu confirmar, o per ara és això simplement un rumor.
Pense que s'ha quedat un rumor. Tampoc puc confirmar 100% de que és rumor o és veritat, però per les notícies que mos apleguen, pot ser que siga més un rumor que siga... Però és que rumors va sorgir un no i immediatament ne van ser 25 més.
Sí.
Entonces, sí, pràcticament ja saps com funcionen les xarxes socials i com se comunicen a gent jove, els grups de WhatsApp i demés. Entonces, jo pensé que vaig sentir d'un nom, però és que a les 3 hores tenia 50 noms damunt de la taula de gent que havia anat a Xiringuitos en un possible positiu. N'hi ha que dir que de moment se queden rumors, sí que és de veres que s'ha confirmat este brot d'esta mateixa família de 4 persones, però que està controlat, i pensem que se quedarà ahí, esperem que se queda ahí, i que tots tinguin que ser molt responsables per a que se quedi ahí.
Pues esperem això, que la gent també siga prudent, perquè si fan por en bulos innecessaris, això també és un risc alt, veritat?
Sí, jo pense que no és moment de bulos, ni de falses notícies, ni inclús bromes dels amics en muntatges fotogràfics cara a les xarxes socials, perquè la gent primer ha de ser responsable, però no hem de tindre amb aquesta responsabilitat amb d'eixir al carrer i han de viure amb aquesta nova normalitat. Qualsevol bulo, qualsevol notícia falsa, l'únic que fa és agarrar por a la gent, i no té que tindre por, té que ser responsable, perquè perquè l'enfermetat està sí i tenim que conviure en ella, però els bulos no, l'únic que podem fer és mal a la persona que és partícip o protagonista del bulo. Entonces tenim que ser responsables en la salut, però també tenim que ser responsables en aquests temes.
A més que sí, sí, sobretot per Borriana, veurem això que n'hi ha seguretat, tant a la platja com als xiringuitos, que des del consistori esteu fent tot el possible per a que així siga i protegirà a la ciutadania.
Clar, que no volem que... O sea, els xiringuitos, jo sempre dic que és un motor molt important de l'economia, perquè els xiringuitos mouen l'hostaleria i l'hostaleria mou l'economia d'una ciutat. Entonces, per això vam apel·lar sobretot a la seva responsabilitat, que nosaltres ells tindríem la policia per a poder ajudar-los en qualsevol moment puntual, però sobretot que foren responsables en les seves actuacions, perquè n'hi ha molta gent darrere que depenen de los cimes d'estiu. O sea, es que la platja és el turisme, els xiringuitos és el turisme és l'economia, és tot una roda. Entonces, pense que en responsabilitat podem dur tot endavant i se pot manejar i se pot augmentar aquesta economia que tant desitgen els comerciants i els empresaris i els autònoms de Borriana, però sempre en responsabilitat.
Pues això esperem que siga responsabilitat. Regidora de Borriana, Sara Molina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat com està l'actualitat a la seva localitat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me a estar al vostre programa i sempre que vulgueu sabeu que me teniu a la vostra disposició.
Volem felicitar a totes les Carmens, volem recordar que avui és el dia de la Mare o de Carmen i per això bullilos, el que diuen en l'armà espanyola i és algo que, bueno, vull fer-lo públic. Diuen que el que no sepa rezar que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñarlo a nadie. Felicidades a todos los marineros y gente del mar en el día de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Salve, estrella de los mares. Recibim en este momentet, jo estic recibint whatsapps d'aquestes Mari Carmens que se donen, aquestes Carmen, aquestes Maiques, i un d'estos me diu: aquí estoy con la plancha y bailando, y bailando me la ponen los amigos de mi hijo. És dir, esta és la cançó que diuen que a d'ella li la posen els amics del fill, el que estem posant nosaltres en este moment. Estàvem pensant quina era la cançó en què tot el món se sentiria bé en este moment si s'enguera esta cançó i esta Mari Carmen a la que estan oferint-li este homenatge. El meu particular per a totes aquestes Mari Carmens, Maiques, i un abraç molt fort, sobretot de la meva amiga, de l'ànima de tota la vida, la meva amiga íntima que ho serà sempre, que és Maica Segura. Des d'ací, des d'estos micros, te dic felicitats i que he tingut molta sort per tindre't a la meva vora. I sobretot pensar que avui és el dia, aquest dia de la Mare o del Carmen, i que no mos tenim que oblidar de que quan tot el món ens sentim un poc desemparats ens aclamem a esta Mare de Déu. Maria, has acertat en la cançó, eh?
Sí, al final sí. Perquè mos han eixit moltes cançons, no?
Fins i tot ens diuen per WhatsApp que bueno, que els, inclús hi ha una mare que diu que el seu fill, els amics del seu fill la posen per aquella puga ballar i passar-se-ho bé.
I a més és una cançó també molt concorrida en l'estiu, no? En tota verbena que se preste bona, té que estar esta Mari Carmen de la Pegatina, que va eixir en 2011 i que des d'entonces està en les nostres vides sempre.
A més, és una cançó que, bueno, que per l'estiu va de meravella, per tant, també ens fa acabar, com sempre fem en aquesta última secció de la cançó de l'estiu, que també pot ser aquesta cançó de l'estiu. No obstant, jo continuo en el mateix, la Mare del Carmen està ahí per a protegir-nos, per a voldre-nos i per a emparar-nos cada volta que ens enquem a soles. Maria, moltes gràcies per haver passat aquestes 2 hores en mi.
Moltes gràcies i felicitats a totes les Carmens, Mari Carmens, Menchus, Carmeles, a tot el món.
Carmelos.
Carmelos també.
Ojo. I no sé, dir-los que són, falta mig minutet per arribar a les 2 del migdia. És aixina, no, Maria?
Sí, sí.
Els deixem sentint esta cançó, que suposo que els sabellis més que sentim a nosaltres. Fins demà, més i millor. 2 horetes junts estarem demà també, que serà divendres, l'últim dia de la setmana. Recorden que esta nit juga el Villarreal i que, lògicament,
tenen
ens
que guanyar,
emparem en la Mare Déu del,
del Carmen
per a que ens ajude i guanyar també esta nit.
Tenen que guanyar per a que no isca d'ací el Real Madrid guanyador de Liga. És que si guanya ací el Real Madrid avui, ja serà el guanyador de la Liga d'enguany.
Bueno,
que resisca.
A mi això me dona. Jo el que vull és que guanyi el Villarreal, que és, en definitiva és el que m'interessa, no? Maria, fins demà, bon dia i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i a tots vostès i a tots vosaltres també. Fins demà, els deixem amb el nostre company Javi Mata.
A la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Villarreal. Al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Villarreal. Al 92.